Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Viatge d'anada i tornada de Lamine Yamal a Madrid per ser examinat pels metges de la Federació Espanyola. Volien comprovar de primera mà si el futbolista estava hàbil pels partits contra Escòcia i Noruega. Calia fer-lo anar fins allà? Doncs segurament sí, la lesió és lleu. Igual podia arribar per tenir uns minuts en el segon partit i es podia matar el tema, perquè recordo que perquè amb Yamal ja no hi pugui haver marxa enrere, perquè sigui a tots els efectes només seleccionable per Espanya, ha de jugar 3 partits amb la selecció i en porta només 2, i el Marroc no perd l'esperança. Així que es pot entendre que els metges de la selecció espanyola el volguessin revisar. Han vist que no arriba, ha tornat cap aquí i ja està, no cal donar-li més voltes. Si li donem moltes voltes els últims dies al joc del Barça, que és evident que no convenç. Semblava que contra Betis i Anvers es trobava el camí, però després partits molt fluixos contra Celta, Mallorca, Porto i Granada. No hi ha manera que el Barça agafi velocitat de creuer i li doni continuïtat al bon joc. Per tant, és normal que generi debat sobre el joc. De seguida ho comentem amb el considerat parafutbolístic de Xavi, Joan Vilà. Una altra imatge del matí és la caiguda que ha patit Enríquez Negreira quan entrava a la Ciutat de la Justícia per ser examinat a l'Institut de Medicina Legal de Catalunya. Com sabeu, ha demanat no haver de declarar, al·legant que no està en condicions per fer-ho, per culpa de l'Alzheimer que pateix. Després ens explica el Víctor Navarro, que ha estat allà. També tenim el testimoni de l'anfiscalia de Jennifer Hermoso, que, com gairebé tot, en aquest cas, ha transcendit. Declara que el petó no va ser consentit i també explica les pressions que ha patit per netejar la imatge de Rubiales. Avui li ha tocat declarar en el cas a Bilda. També és notícia d'aquest matí, Eden Hazard ha anunciat la seva retirada als 32 anys després d'una decebedora última etapa al Real Madrid. Parlarem també de la derrota de l'Espanyol 3-1 a Villarreal en el pitjor partit de la temporada dels blanquiblaus. A més, es va lesionar Pol Lozano. Lesió muscular a la cama esquerra estarà diverses setmanes de baixa. L'Espanyol, tot i la derrota, es manté segon a la classificació a un punt del Tenerife, però atenció, que ara el calendari s'endureix. Ara té a casa Valladolid i Leganés, Sporting a fora i Eibar a casa. També ahir va perdre l'Andorra 2-1 al camp de l'Elx. Atenció, l'Andorra situa a un punt només del descens. A la Lliga Femenina, ahir València 1, Levante Les Planes 1. Per cert que el Barça-Real Madrid, el clàssic del 19 de novembre, es jugarà finalment a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Tomàs Guasch i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem dels lesionats a qui esteu trobant a faltar més. Guanya De Jong l'enquesta amb el 64% dels vots, per Lewandowski heu votat el 9%, per Pedri el 18%, per Rafinha el 9%. En clau espanyol us demanem per què es perd ahir. Creieu cap al plantejament el 61%, cap als jugadors el 39%. I en clau Girona us preguntem si patiu per alguna fuga al mercat d'hivern. Heu votat que sí el 62%, que no el 38%. Marc Peires està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori. Passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
¡Oh, no es correcto!
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs vinga, comencem l'Esportscope d'avui dimarts. Abordem l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, bona tarda.
Què tal, Joan? Molt bona tarda.
Actualitat que passa per aquest viatge d'anada i tornada de Lamine Yamal a Madrid.
Menys de 24 hores ha estat a Madrid Lamine Yamal, ja és a Barcelona, ha tornat aquest migdia en avió, pont aeri, des de Madrid. L'acompanyava el seu pare i també l'esperaven dos membres del club, un de seguretat i un altre de comunicació. Ha dormit aquesta nit a les Roses. La federació volia veure'l, volia examinar-lo, que passés proves amb els seus serveis mèdics. No es conformaven amb la ressonància que els va enviar el Barça ahir al matí, ni amb el comunicat mèdic que va publicar el club oficialment, on informaven que Lamine Yamal té una lesió, que està lesionat del psoas ilíac, que és el múscul flexor de la zona del maluc. Finalment, Lamine Yamal ha abandonat la concentració, ho anunciava la mateixa federació oficialment en un comunicat, i per tant li dona la raó al Barça, que no ha entès perquè hi ha hagut tanta insistència en les últimes hores, però s'ha limitat a acatar ordres, a seguir el protocol que està fixat des de la selecció. Lamine Yamal no estarà disponible, serà baixa en els dos partits de classificació per l'Eurocopa, contra Escòcia a Sevilla i contra Noruega a Oslo. Encara li falta, recordem, un partit més per no ser seleccionar-la amb Marroc. És a dir, fins que no jugui un partit més amb Espanya, sí. Marroc encara el pot convocar.
Jo per això entenc, ja ho deia abans, que la selecció, els metges de la federació l'hagin volgut veure, per aviam si, perquè és una lesió molt, molt lleu, per veure si hi havia alguna possibilitat de que pogués participar en el segon partit i matar aquest tema, que encara no està matat.
Sí, perquè una mica de pressa i una mica de nervis per marcar aquest tercer partit i dir, Lamine Yamal és nostre, Marroc ja no el pots convocar, ja no és seleccionable. El Barça insisteix que té una lesió, que el tindrà uns 9-10 dies de baixa, però que en principi ha d'estar disponible sense problemes contra el proper partit després de l'aturada per seleccions, que és l'Atlètic Club a Montjuïc el diumenge 22 d'octubre.
De la resta de lesionats, l'únic que té possibilitats de ja tornar per jugar contra l'Atlètic Club seria Pedri, no?
Sí, 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 és Pedri. Ara mateix hi ha 6 futbolistes a la infermeria del Barça que s'han quedat aquí a Barcelona. Pedri tornarà gairebé segur, ja entrena sobre la gespa, es va lesionar el 24 d'agost al recte anterior de la cama dreta després de la segona jornada de Lliga. Reapareixerà contra l'Atlètic Club per estar ja en plenes condicions al 100% pel clàssic del 28 d'octubre. Qui està descartadíssim, no hi serà segur, és Koundé, ja ho explicàvem ahir, estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa, per tant, eliminat del partit contra el Real Madrid. Rafinha sí que se l'espera al clàssic, un mes després de la seva lesió lleu al bíceps femoral. El partit contra el Madrid compliria un mes de baixa. Lewandowski és el gran dubte, no se'l descarta, encara que es veu molt complicat, perquè l'esguinç al turmell també li ha afectat a les articulacions, per tant, s'ha de ser prudent i el dia del clàssic encara no haurà complert ni un mes de baixa. I De Jong pràcticament a dia d'avui està descartat després de lesionar-se el 24 de setembre al turmell, la zona també de la tibia i el peroné, perquè, a més, fins fa 5-6 dies De Jong encara anava amb crosses i amb bota ortopèdica.
Anirem seguint l'evolució de tots aquests futbolistes lesionats. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En nuestro ADN es ganar jugando bien, ¿no? Y sí que es verdad que no, las sensaciones no fueron buenas con balón. Sin balón estuvimos espectacular. Con balón no estuvimos finos y por ahí las sensaciones de que haya debate fuera es normal, se entienden y estamos en el Barça, el club más exigente del mundo en este sentido, ¿no? No vale ganar solo, hay que ganar jugando bien.
Creo que es un buen partido, no nos podemos quedar en el resultado. Así como el otro día no os quedasteis en el resultado, en el 0-1 del Porto, sino que analizabais que no se jugó bien, hoy se ha jugado bien a fútbol. Si se analiza justamente.
Doncs aquest és Xavi, donant-li voltes abans i després del partit contra el Granada, el debat etern sobre aquesta balança entre els resultats i el joc de l'equip. De vegades amb millor resultat, de vegades amb pitjor, però el que crec que és bastant evident és que el Barça no està aconseguint una continuïtat en una bona línia de joc. Volem parlar-ne amb el que està considerat el pare futbolístic de Xavi, que és el Joan Vilà, qui truquem de tant en tant. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Bé, com estàs veient a l'equip en aquest precís moment, Joan? Que després d'aquells partits contra el Betis i l'Anvers, semblava que l'equip agafava volada i ara els últims partits sembla que s'ha tornat a encallar una mica, no?
Sí, bueno, és normal. És difícil mantenir una regularitat sobretot quan durant molts anys hi va haver una cosa molt clara, molt concreta, una idea molt clara, i tot això ara s'està construint i costa, evidentment. I quan hi ha els jugadors, l'equip en general, diguem, ho té molt ben assimilat, es manté una regularitat. Mentre no s'aconsegueix això, és difícil que hi sigui aquesta regularitat, diguem. Sí. Jo penso que estem en camí d'aconseguir-ho, però en aquests moments encara no s'ha aconseguit, evidentment.
Sí, sí, perquè el joc del Barça es basa sobretot, una de les claus, Joan, és el control de la pilota, el control dels partits. I al Barça li està costant, li continua costant molt controlar els partits. Per què creus que és? Perquè té problemes amb la pilota, pel joc posicional que no s'aplica del tot bé, perquè la pressió no es fa del tot bé, per què creus que és?
Bé, en definitiva, moltes vegades és una mica la suma de tot això que estàs comentant, no? Però, com t'he comentat abans, tot el que en el seu moment es va aconseguir per tenir aquesta idea clara i mantenir la possessió de la pilota, és a dir, dominar el joc a través de la possessió de la pilota, tot això és un treball que requereix molt temps. Tots els aspectes defensius, en definitiva, són més senzills, perquè es tracta de simplement quatre conceptes i concentració. Però tot el que sigui tenir la pilota i, sobretot, dominar el joc a través d'aquesta possessió, tot això requereix molt treball, molta convicció, i crec, sincerament, que és el més difícil, no? Jo penso que encara no s'ha aconseguit, hi ha jugadors amb molta qualitat per poder-ho aconseguir, però, en definitiva, no són jugadors que portin molt temps amb aquesta idea, diguem. Venen de diverses situacions, de diversos clubs, de diverses mentalitats, i, malgrat que tenen qualitat, mantenir aquest domini del joc a través de la possessió de la pilota, jo sincerament penso que és el més complicat que hi ha.
Sí, tu demanes més temps. Xavi porta ja pràcticament 2 anys aquí. El que passa és que és veritat també, com tu comentes, que els futbolistes han anat canviant.
Sí, sí, sí. Bueno, també he de dir que, afortunadament, la plantilla del Barça ha ajudat molt. De 2 anys d'enrere, quan va arribar el Xavi, crec que la plantilla era molt fluixeta. I en aquests moments la qualitat dels jugadors està molt per sobre de la que hi havia fa 2 anys. Però sí que és veritat que els jugadors no deixa que venen de mentalitats diferents, d'equips diferents, i tot això requereix temps i treball. No és fàcil. Una cosa és la professionalitat, la competitivitat que puguin tenir tots aquests jugadors, la qualitat, està fora de dubte, perquè en aquests moments crec que la plantilla del Barça és bastant bona, sincerament, no? Des del meu punt de vista, pues està bé. Però l'altra cosa és aconseguir un nivell de joc que, a més de guanyar, convenci a la gent. I també tenim un problema, tots els barcelonistes, que tenim un referent molt clar, tenim una idea molt clara del que va ser l'excel·lència del joc durant tots aquells anys, el Pep, sobretot. I, és clar, quan comparem, sempre pensem que allò va ser sublim. I a vegades, doncs, o més ben dit, costa molt aconseguir les dues coses, no? Els bons resultats i un nivell de joc com el que es va aconseguir en aquella època.
Sí, sí. I aquest és l'altre debat que estem tenint molt també aquests darrers dies, no? I amb Xavi a la sala de premsa també en parlem i tal, que tu guanyes 0-1 al camp del Porto i hi ha crítiques pel joc, però clar, com també Xavi ha fet bandera o té un discurs tan radical i sempre ha subratllat també des del primer moment, des que va arribar, que aquí és tan important el resultat com jugar bé, doncs jo crec que al final, encara que amb ell de vegades li sàpiga greu, és normal que mantinguem aquests debats i que exigim.
Sí, sí, sí. És completament normal, perquè nosaltres tenim en la nostra subconscient, en la nostra ment, tenim aquell joc, els resultats i el joc. I el que, bueno, a mi m'agrada particularment és que el Xavi sigui conseqüent amb tot això, és a dir, que segueixi insistint en que hem de millorar aquest nivell de joc, perquè hi ha molts entrenadors i molts equips que simplement guanyant o amb bons resultats ja en tenen prou, i això és per ells suficient. Per nosaltres, per als barcelonistes, desgraciadament, diguem-ho així, no és suficient. I necessitem no només guanyar, sinó jugar bé. Jo penso que, bueno, en part pot ser una llàstima, però jo penso que ens en podem sentir orgullosos, de que vulguem que el nivell de joc sigui el millor possible, no? Per descomptat.
Escolta, tu sempre has estat un defensor de la pedrera i sempre has dit que per aplicar aquest model de joc els que millor ho interpreten són els nanos de la casa, que una de les bones notícies de la temporada és que hi ha molta gent jove que ho fa bé.
Sí, home, per descomptat, ja dic que els jugadors de fora han de portar el plus, aquests jugadors que venen de fora i que lògicament són jugadors de primer nivell, però sí, jo, degut a la meva experiència molt llarga en el club, sé que aquest ADN el tenen que portar bàsicament la gent de casa. Una cosa és que vinguin els de fora i que amb la seva qualitat marquin les diferències en alguns llocs concrets, però aquesta idea evidentment ha de ser amb els jugadors de casa. Sí que està sortint algun jugador ahir, però sincerament penso que haurien de sortir més. Haurien de sortir més. Des del Sergio Roberto pràcticament fins ara no han sortit jugadors de baix, i això no és normal. Si volem mantenir una idea de joc que es basi precisament amb el que han adquirit tots aquests jugadors durant aquests anys, en el moment de donar el salt tenen que estar preparats. Han d'estar preparats. No ha de passar 8 o 10 anys perquè algun jugador pugi a dalt i mostri la seva qualitat, perquè això moltes vegades és producte de la qualitat innata d'aquest jugador, però no precisament del treball que s'ha realitzat. Jo penso que aquest treball es havia realitzat més profundament, més intensament, perquè hagués tingut continuïtat, això. I en aquests moments, possiblement, a part d'aquests jugadors que estan donant un bon, molt bon nivell, aquests jovenets que estan pujant i que estan donant un bon nivell, hi hauria, doncs, més nombre de jugadors de casa i amb tota seguretat es hagués pogut mantenir més, diguéssim, més fàcil per al Xavi mantenir aquest nivell de joc que requereix el Barça.
Les dues últimes irrupcions, i amb això acabo, són les de Lamine Yamal i Fermín López. Et pregunto per cadascun d'ells. Lamine Yamal, clar, són situacions que costen de gestionar, perquè és un xaval que és tan bo, però és tan jove, no?, que s'ha d'anar al tanto amb això, Joan, o no?
Sí, home, sense dubte. Són temes molt, molt, molt delicats. Si ha d'estar molt a sobre, ajudar-lo molt, i fer-li veure que tot això és un premi, però que està començant. I és molt, molt important que tingui un bon entorn que l'ajudi a créixer sense presses, perquè normalment tothom sempre té moltes presses, no? I no hi ha d'haver pressa, perquè la qualitat hi és. Evidentment, doncs, aquest nano ens ha de portar moltes coses en aquests propers anys, però l'hem d'ajudar molt. S'ha d'ajudar molt, moltíssim. I exactament igual amb el Fermín.
T'ha sorprès la irrupció de Fermín? Que tampoc era un futbolista que allò... Que el futbol base porta molts anys aquí, ha estat cedit al Linares l'última temporada, però que hi ha jugadors que al futbol base ja veus que van per cracs. Però en el cas de Fermín no era ben bé així, no? T'ha sorprès?
Sí, sempre surten alguns jugadors, no masses, no? Però sempre surten jugadors que en un moment determinat exploten. Però hi ha una cosa que és molt important aquí, que és el caràcter del jugador. El saber afrontar aquest nivell de competitivitat professional amb naturalitat, diguem. I una de les coses, sense dubte, que té aquest nano és que té naturalitat en el seu joc. I això, quan tens que jugar al màxim nivell i davant de 60 o 80 mil persones, és molt important. I crec que això l'ajudarà. Sí que són sorpreses. Igual que n'hi ha al revés, de jugadors que semblen que molt i després no són res, perquè les circumstàncies, perquè l'entorn, perquè el tracte, per el que sigui, doncs hi ha jugadors que és al revés. I afortunadament, doncs, aquest nen és una sorpresa agradable, sí, sí.
Sí, senyor. Joan Vila, ha estat un plaer, com sempre. Gràcies per haver-nos ajudat a analitzar aquest moment puntual de l'equip. Estem en contacte. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Síguenos en Twitter en @cope i en facebook.com/cope.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y esto es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
Les 25 són a la sintonia de Tribunals a Esports Cope. Copa, toca actualitzar un parell de qüestions que han passat aquest matí en relació als casos Negreira i també al cas Rubiales. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Primer comencem amb el tema Negreira, que ha estat Enríquez Negreira a la Ciutat de la Justícia aquest matí. Una arribada que pobra, ha estat accidentada, que han supegat només arribar allà.
Sí, no? Sí, és la imatge del dia, de la jornada. A 2:15 del matí arribava l'exvicepresident del comitè arbitral i ho ha fet amb aquesta imatge captada per l'agència EFE, ha relliscat, s'ha agafat del braç de la seva acompanyant, però ha caigut a terra. S'ha aixecat al moment, no ha estat...
Sí, no s'ha fet mal, afortunadament.
No ha estat ni 2 segons a terra i sense ferides, i la dona no ha caigut a terra. Estava bé, ha vingut després una ambulància, però no ha calgut. No calia ni assistència mèdica ni res per l'estil. Negreira estava bé i ha estat 3 hores a l'interior de l'Institut de Medicina Legal, que està allà mateix, a les instal·lacions de la Ciutat de la Justícia, i els metges forenses l'han examinat i determinaran ara si, com diu Negreira i alega la seva defensa, per cert, anava acompanyat del seu advocat, que no està capacitat per declarar per demència, si és així, o si pot seguir amb el procés judicial i si pot declarar i formar part d'aquesta causa. Ara veurem què determinen després d'aquest examen mèdic.
Molt bé, això pel que fa referència al cas Negreira, i sobre el cas Rubiales ha transcendit el testimoni de la fiscalia de Jennifer Hermoso, que al marge del valor que té sentir el testimoni, hem de subratllar aquí que no sé què passa, que es filtra tot.
Es filtra absolutament tot. Ahir va ser Código 10, el programa que van fer especial, que van aixecar tota la programació a Telecinco per emetre aquestes declaracions, i es va filtrar, i tothom, gairebé tothom, ha escoltat aquests àudios. Ara posarem en 2. Explicava Jennifer Hermoso en aquesta declaració que com va rebre aquest petó, que no s'ho esperava, que no mereixia tot aquest tracte, i explicava així també com va ser el moment de l'avió, quan van pujar l'avió i tot el que va passar dins, a l'interior de l'avió, que és el moment en el que Rubiales envia una persona de la seva confiança a parlar amb el germà de Jennifer Hermoso.
Me estaba poniendo muy nerviosa, le dije que no tenía por qué salir en ese vídeo porque yo no había hecho nada, que yo no tenía que contribuir en algo. Le dije, ¿por qué no sales tú? Al final eres tú el que ha hecho el gesto y el acto, no soy yo. Y me dijo, tienes que ayudarme, tienes que hacerlo por mis 2 hijas que están ahí atrás llorando en el avión. Y dije, tengo que hablar con mi gente. Y lo primero que me dijo, vale, pues ahora mando a alguien que hable con tu hermano. Y dije, ¿cómo con mi hermano? Con mi hermano no tiene que hablar nadie, o sea, esto no tiene nada que ver. Yo te estoy hablando de mi gente, con mi agencia, con mi representante, lo que sea. Y me dice, vale, pues piénsalo.
Explica Jennifer Hermoso també que li va dir a Alexia Putellas i a Irene que li acabava de donar un petó Rubiales a la boca. Elles no s'ho creien, no havien vist encara les imatges i que estaven indignades. Explica també Jennifer Hermoso que no mereix aquest tracte i sobretot la pressió que va tenir i que va fer que marxés de Madrid de manera immediata.
Creo que no me merezco haber vivido todo esto después de no haber podido disfrutar todo lo que he hecho. Porque a mí me ha dañado, o sea, a mí y a mis compañeras no nos han dejado disfrutar de algo así. Solo se ha hablado de lo que ha pasado en ese momento, pero lo que hemos conseguido es algo que sí que se va a quedar siempre ahí, porque eso no se va a borrar. Pero para mí ha sido muy difícil y es muy difícil tener que vivir o tener, haber estado viviendo, haberme tenido que ir de Madrid para no tener esa presión que estaba teniendo de gente que de verdad que solo quería hacerme daño, porque
Diu Jennifer Hermoso que han tacat la seva imatge i que no es va sentir ni respectada ni com a jugadora ni tampoc com a persona. Aquestes són les declaracions que s'han filtrat en la declaració de Jennifer Hermoso davant de la justícia.
Avui ha declarat Bilda, per cert, no?
Sí, avui li tocava a l'exseleccionador nacional femení. Ha negat les coaccions, les pressions a Jennifer Hermoso i al seu entorn per al Pato Rubiales, però ha reconegut que va parlar amb el germà perquè va veure agobiada la jugadora i va parlar amb el germà a l'avió. També ha declarat el director de màrqueting, Rubén Rivera, i també ha negat aquestes pressions i aquestes coaccions.
Doncs ara, d'aquí uns minuts, comentem aquestes novetats respecte al cas Rubiales i al cas Negreira amb el nostre abogado, que el tenim avui al debat, el Jacinto Vicente. Víctor, gràcies.
Gràcies.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. La caiguda de José María Enríquez Negreira, imatge captada per diferents càmeres, com la de Sara Simonet de l'agència EFE. Caiguda aquest matí, quan anava a la Ciutat de la Justícia, diuen que per presentar-se davant de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses per determinar si està capacitat o no per declarar. Pantaló marró, camisa beix, ulleres, braç esquerre que s'agafa a l'espatlla esquerra d'una dona rossa ben vestida, casual, la mà dreta de Negreira a la butxaca del pantaló. Mai és aconsellable portar les mans a la butxaca per si caus, però és que dona la impressió que té problemes de mobilitat a la seva part motriu dreta. Ni el braç ni la cama sembla que la domina i no trepitja amb força amb el peu dret. No hem de caure en la tentació de pensar que ho ha fet expressament davant les càmeres. Sembla que té dificultats, ja dic, a la part dreta del seu cos. Negreira és un perla. És algú que no és precisament modèlic en la seva conducta. Un perla, sí, però un actor que ens vol enganyar amb la seva caiguda, jo no ho crec.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45, de seguida al debat, però abans una cosa més. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Ha anunciat la seva retirada, Eden Hazard.
Per ser estrictos amb el llenguatge, hauríem de dir que Eden Hazard ha confirmat la seva retirada, perquè portava retirat virtualment força temps. Però sí, ha pujat un post al seu compte d'Instagram i dient: deus escoltar-te tu mateix i dir prou en el moment adequat. Després de 16 anys i més de 700 partits jugats, he decidit posar fi a la meva carrera com a futbolista professional. Vaig poder fer realitat el meu somni, jugar, i m'ho vaig passar bé a molts camps de tot arreu. Donant les gràcies als seus clubs, fonamentalment al LOSC, al Chelsea i al Real Madrid. Curiosament, el conjunt blanc ha fet un comunicat públic on agraeix, doncs, la feina, entre cometes, d'Eden Hazard, les 4 temporades que va estar a la Casa Blanca, una Copa d'Europa, un Mundial de Clubs, una Supercopa d'Europa, 2 Lligues, una Copa del Rei i 2 Supercopes d'Espanya. Maleïda aquella entrada de Meunier, el defensa del Paris Saint-Germain, que va trencar absolutament el turmell de Hazard, i a partir d'aquí el pas del belga pel conjunt blanc va ser un autèntic calvari. Punt i final a la carrera esportiva d'Eden Hazard.
Un futbolista amb un enorme talent, però que no ha brillat a la seva etapa al Real Madrid.
I que, sí, fonamentalment per culpa d'aquesta entrada, que va trencar absolutament ja tots els processos de recuperació, tant conservadors com quirúrgics, van ser absolutament inútils.
De seguida el debat.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Compromís, passió, solidaritat. El dimecres 18 d'octubre, Mundo Deportivo i la Secretaria General de l'Esport i de l'Activitat Física celebren la 40a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Un homenatge als esportistes i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
connectat amb el Tomàs Guasco. Hola, Tomàs, bona tarda.
Bon Jordi, querido, què tal?
Què tal, molt bé. I saludem també avui a l'abogado Jacinto Vicente. Jacinto, buenas tardes.
Muy buena, señor. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cuánto tiempo? ¿Me has abandonado?
Yo sé que me tienes vetado. Entonces,
Te sigo, te leo.
Aprendo.
Me pones los cuernos, Tomás.
Pero escúchame, te tengo que pedir una cosa en mi nombre y el de mucha gente. Vale. Dentro de unos años, escribe un libro de todas estas andanzas del Barça por los tribunales. Coño, que solamente le falta que le llame el Tribunal de la Rota.
No lo descarto.
Escribe algo, il·lumina-nos i a les generacions futures.
No seria el primer llibre que escriu, Tomàs, ho saps?
No, ja ho sé, per això que escriu molt bé, a més.
Jacinto, bueno, pues nada, anímate. Oye, ya que estamos, comentar una novedad que ha habido sobre el tema del caso Negreira, Jacinto, en la rama del tema de la administración desleal, que el juez ha desestimado el recurso del Barça para que pueda personarse como acusación particular y también aclara que a Laporta no se le está investigando porque lo suyo ha prescrito. Laporta en su primer mandato va del 3 al 10 y se investiga entre el 10 y el 18.
Lo vamos a matizar. Yo traduzco el auto.
Vale.
Lo que hace el juez es avisar a Laporta. Le está diciendo, hasta ahora te has librado. Pero eso no quita que te vaya a imputar. ¿Por qué? Porque hasta ahora el juez lo que ha hecho es los delitos llevarlos separados. Ha separado cohecho y corrupción deportiva por un lado, blanqueo y administración desleal por otro. Administración desleal y blanqueo tiene una prescripción de 5 años, pero el cohecho tiene 15. Entonces, este recurso, o sea, el auto de hoy del juez se enmarca dentro concretamente de lo que sería el recurso que presenta el Barça para no tenerlo como parte acusadora en el delito de administración desleal. El juez le dijo, no, usted no puede ser aquí parte acusadora, y el Barça recurrió. El juez lo que contesta es a ese recurso en este delito concreto.
Ya.
Pero lo que está diciendo el juez es, en la administración desleal, la prescripción es 5 años. Usted, señor Laporta, no puede ser acusación particular porque ha hecho lo mismo, en teoría, que los otros presidentes. Lo que hayan hecho los otros presidentes de usted, ya veremos si es delito o no es delito, eso ya se verá. Pero ha hecho lo mismo. Claro, ¿qué ocurre? Que si al final el delito principal es el cohecho, la prescripción son 15 años.
Y ahí sí puede investigar ya todo.
Ahí ya puede imputarle a todos, incluido. Claro, ¿para eso qué debería hacer el juez? Al final, si prosperara el cohecho, recordemos que en el tema del cohecho hay un recurso de Barça ante la audiencia se va a tener que pronunciar si hay función pública de Negreira, no hay función pública, si esto es cohecho o no es cohecho. Si se mantiene el cohecho, el juez lo que está diciendo es, como yo absorba, que lo voy a hacer, todos los delitos, en el principal, que para mí es el cohecho, ahí usted sí puede ser imputado.
Ok, perfectamente aclarado. Y después, la otra cosa que te quería preguntar, Jacinto, es, se ha filtrado también el testimonio de Jennifer Hermoso. ¿Cómo es que se filtra todo?
A mí me lo preguntas. A mí, esto es como la obra de teatro aquella de Quevedo, creo que sí. A mí me lo dices tú. O sea, los periodistas sois los que sabéis cómo le filtra todo esto.
Ja, però no, jo Tomàs, és que hi hagi alguna filtració alguna vegada ho puc entendre, però que es filtri tot el que passa als tribunals és no sé, jo em costa d'entendre. És que és tot, ho sabem tot, veiem les imatges, escoltem els àudios, tot.
És que estem a 5 minuts de tenir la declaració abans de que es realitzi.
Sí.
Lo qual ja seria una cosa extraordinària. Però, bueno, a mi em va sorprendre, no té res a veure, no? Però el judici del procés el van transmetre per televisió.
Sí.
Jo quan vaig néixer i vaig començar, afortunadament, havia aprovat el general i vaig aprovar i em va donar vergonya. Continuava a fer 2 cursos de dret. I a mi tot això, jutges i demés, m'acollonia. Esto es una cosa muy, muy, muy tal y muy, muy, muy bien estructurada y muy bien puesta. Y recuerdo la Jiménez de Parga y compañía, que aquellos tíos de la Vampó, a mal buen sentido, ¿no? Que había como una. Ahora es una coña de. Oiga, ¿qué ha dicho este? Espere, momento, que llama al amigo y me lo dice.
Bueno, es que hay cosas que son públicas y cosas que no, ¿no?
Claro,
Jacinto.
Claro, claro.
¿No? Jacinto.
Yo, salvo que un juez decrete un secreto de sumario.
Sí.
Tira para adelante, claro.
En esta vida, todo lo que no ha sido secreto de sumario, toda la vida se ha filtrado. Y aun siendo secreto de sumario, hay muchas cosas que salen. Sí. Que, oye, que a veces es por habilidad del periodista, a veces es porque las propias partes, incluye abogados,
les interesa que salga,
interesa filtrarlo,
sí.
Y a veces hay, pues, a veces es porque el periodista tiene un amigo dentro del juzgado o un funcionario que también se lo pasa.
Sí.
Esta es la realidad de la vida.
Sí, sí, son cosas que no deberían ocurrir, pero que ocurren constantemente. Bueno, un poquito de futbol, va, que Tomàs, és evident que el Barça estem amb el debat aquest de jugar bé, del resultat i tal, però és una obvietat que no... Semblava que els dies del Betis, de l'Anvers, que la cosa anava endavant, però l'equip torna a donar males sensacions, eh?
Hombre, s'ha aturat, però això jo ho venia dient amb el Madrid i no es pot dir que el Barça sigui diferent. Hi ha molta baixa molt important, eh?
Això sí.
El Madrid comença la temporada al mes d'agost per al Benzema i després en 10 dies per Militao i Courtois. I diu, escolti una cosa, això són pals de paller importants i les baixes del Barça són. Després hi ha aquest diu, oiga, tiene cada un dels equips tenen 11 internacionals als camps. És correcte. I que hi ha coses que són pues, que difícils d'explicar. També, aquells gols que li feien al Madrid a la porta dos partits, que no, al minuto 1-0 perdiendo. Ja, mira, usted, aquí no és, ja no és un problema de jugadors, és un problema de posta en marxa. Mm. El Barça s'ha aturat una mica, és veritat.
Sí.
Ara, jo penso, no vull citar noms, que també t'ho podria dir del Madrid si agafés dos o tres tios. I el Barça té delanteres i té un moment determinat que sembla el Villarreal, dit amb tot el carinyo al Villarreal. Però si tu dius Gerard Moreno, que se'n va anar, el que et dic, Jackson Chukwueze, això és millor que el que té el Barça, eh?
Sí, sí.
Aquests tres tios. O pintava, perquè després bueno, van allà i van al Milan i l'altre van al segon. A mi em sembla que falta una sèrie de personatges que són molt importants. Però sí, tens el perill del Sevilla, allà un 0-0 com una casa, li va passar el que va passar, i lo de Granada. Bueno, hombre,
Granada, és... Mallorca, Celta... Sí,
és complicat. Has deixat de guanyar a tres camps que dius, bueno, escolti, almenys partit i mig d'aquests de guanyar-lo, no?
Sí, sí, inclús Porto, que guanyes, però no jugues bé. Jacinto, què dices?
No, pues no jugues bé, no.
Sí.
Bueno, yo creo que... Yo me parece que me voy a repetir de años anteriores. O sea, yo sigo diciendo que en el Barça hay un problema evidente de preparación física y de físico. Y eso no va a cambiar, ni ha cambiado. O sea, de las siete lesiones que hizo Tomás con toda la razón del mundo, yo creo que cuatro son musculares. Ya hay jugadores que ya arrastran un historial evidente. Que el Barça ha mejorado este año en ataque a nivel de capacidad técnica, de último pase, con los Joaos, con Gundogan, eso es evidente. Pero que hay un desequilibrio defensivo es evidente. Entonces, mientras no sean capaces de conjugar la mejora arriba con el equilibrio defensivo, pues ni estaremos como el año pasado con el 1-0 y la gente quejándose de que el 1-0 y jugando mal, ni vamos a jugar a ver si nosotros metemos 5 y nos meten 3, porque este Barça no es el de Cruyff ni el de Messi, ni el de Xavi ni el de Iniesta. Entonces va a llegar un momento en que o equilibras defensivamente o es muy difícil que tú en cada partido metas 5.
Sí, sí.
Entonces, no, la cuestión, digo una cosa al abogado, la cuestión física... Si tu després es juga el partit i acaba com acaba, no? Perquè tu dius Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham...
No, físicament el Madrid on és molt superior.
Dius, escolti una cosa, si li ve el partit de cara, és molt difícil guanyar-los, eh?
Sí, 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 sí. No, no, físicament...
Però, bueno, s'enganxa el De Jong, que a mi que em sembla que és el millor.
El millor.
Per mi, torna el Pedri, hi ha una sèrie de coses, i diu, bé, apanyo un poquito l'assumpte, pues, coño, naturalment que hi ha partit, evident. Però que tu veus aquells tios, només que l'aspecte físic d'aquests personatges, dius que un momentito, que aquí vienen curvas.
Eh? Sí, sí. Molt bé, queden dies pel clàssic, anirem parlant. No deixem aquí de moment, eh? Tomàs, Jacinto, gràcies als dos, eh?
Abraços.
Una abraçada, que vagi bé. Seguim.
Ciao. Esports Cope, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
També l'espanyol, l'espanyolisme i aquest sentiment m'ha ajudat molt, no, a lluitar contra l'enfermetat i també, bueno, estar enganxat a programes radiofònics que parlen de l'espanyol, com vosaltres...
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Coches que vuelan, robots que cocinan, dispositivos que hablan, relojes que llaman y resultados médicos que llegan en un instante. Lo has oído bien. En Creu Blanca disponemos de un servicio digital de citas médicas y recogida de resultados para que en menos de 48 horas tengas tu diagnóstico. Pide tu cita en creublanca.es o llama al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'Espanyol, de la derrota d'ahir al camp del Villarreal B per 3-1. Va estallar el Quique Iglesias per veure el partit en directe. Quique, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Mal dia para dejar de fumar, eh?
Totalment, eh? Mal dia. I un mal partit, tu ho vas veure, un partit molt dolent de l'Espanyol, sens dubte d'actitud, d'intensitat, el plantejament que a Luis García no li va sortir gens bé, de posar tres centrals intentant doncs, que un dels centrals sortís a l'ajut de Pol Lozano i d'Aguado. Van estar molt, molt desencertats tots, del primer a l'últim. Inclús el que va estar una mica bé va ser Pacheco, que va virar un parell de gols a la primera part. Però bé, totalment superat l'Espanyol per part d'un Villarreal de Miguel Álvarez, que va donar molt bona impressió. Dos gols de Jorge Pascual, que va deixar a tots bocabadats. Lesió important de Pol Lozano, que té problema al muscle de la cama esquerra. Serà titular Grajera, sens dubte, el dissabte contra el Valladolid, amb un partit que a mi em sembla clau. Ramon, un desastre a la banda esquerra, no pot jugar en aquest nivell a l'Espanyol com a lateral esquerra, i doncs assenyalats futbolistes com Expósito, que va fer uns minuts realment lamentables. En donava part de tot l'assumpte al bo de Luis García.
El peor partido de la temporada, de hecho creo que no hemos entrado para nada bien al partido, sabíamos de su intensidad, de su energía. El síntoma más claro es que a nivel de duelos hemos perdido la mayor parte de los duelos. Y eso en fútbol profesional, ya sea contra un filial, ya sea contra quien sea, lo pagas. Vuelvo a repetir, seguramente sea porque no lo he explicado bien, porque los jugadores no lo han entendido bien, porque ellos siempre siguen todo lo que decimos. Creo que ha sido el fallo mayor que hemos tenido en ese sentido con la estructura de 5-3-2 que teníamos.
Intueixo una absoluta crispació a l'entorn, contra Luis García sobretot, i això em fa tema que els propers 2-3 partits són claus. Cal recordar, dissabte, Valladolid a casa. El Valladolid porta 5 victòries consecutives. La setmana següent, també a casa, divendres, contra el Leganés, bon equip. Després es viatja a Gijón, el Molinón és un camp difícil, i després es rep també en divendres a l'Eibar. 4 partits que marcaran el futur del que pot passar d'aquí al Nadal. En definitiva, avui entrenament 18:30, demà festa, partit importantíssim diumenge, dissabte.
Tenim el Javier de Aro. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no salió nada ayer, ¿eh? El planteamiento es evidente que no funcionó y el rendimiento de los jugadores en el campo tampoco.
Pues yo digo una cosa, es decir, cuando tú tienes un plan, primero no entendí el cambio de sistema, eso es lo primero. Pero bueno, la Santísima Trinidad falla por todos lados.
¿Quién es la Santísima Trinidad? Los tres centrales.
Claro, es que ya son los mismos que nos bajaron, es decir, es un coladero absoluto, Cabrera, Calero y Sergi Gómez. Para mí es uno de los mayores errores, y lo venimos diciendo desde pretemporada, no haber fichado a otro central más cuando se iba a ir Montes, porque Víctor Ruiz hace un mes que ha venido y no ha jugado.
No lo hemos visto, no lo hemos visto.
Y me parece que va a seguir sin jugar, ¿eh?
¿Qué dices? ¿Qué, perdona?
Que me parece que va a seguir sin jugar de momento.
Bueno, pero entonces analizaremos, si os parece, luego otro día los fichajes que se han hecho, cuál es el papel de los fichajes.
Esa es otra.
Claro. Esto es otra historia, ¿eh? Porque el único que de momento ha hecho algo es Peramilla.
Ha metido goles.
El uno, y eso que no está bien.
Bueno, pero es indiscutible, es indiscutible.
Ya, pero que físicamente, igual que Pol Lozano, están muertos. Así Pol Lozano ayer cayó, y creo que es un error del entrenador por no haber rotado hace tiempo. Pero bueno, eso es otra historia. Ayer Luis se equivoca en el planteamiento. Si a los 10 minutos tú ves que no funciona, haz cambios. Y el jugador sacrificado, lo siento por él, pero por encima del tema individual está el colectivo. Primer error del entrenador, el planteamiento. Segundo error del entrenador, y repito, confío en Luis, pero ojo a estos 4 partidos que vienen, como ha dicho Quique. Luego, cambia los jugadores. Haz lo que has hecho en la segunda parte. Y luego, a partir del minuto 20, la segunda parte, el equipo estaba fundido, físicamente fundido. Jugadores que están retratados, pero no de ayer, Quique. Joan, sino desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Los tres centrales. Expósito. El Expósito es encuentros en la tercera fase. 4,5 millones. Hace un año que no hace nada en el Español. Un año. Por no hablar de Lazo, que ya hace tiempo que no juega. Entre que no jugaba el año pasado, los problemas que ha tenido también por el tema de la paternidad y todo esto, no juega. Es otro fracaso de fichaje. Y hablo del año pasado, que eran teóricamente fichajes importantes que los hizo Pancho Villa. Que no me preguntes quién es Pancho Villa. Pancho Villa es
Catoira. Sí, sí. Catoira, Pancho, eso lo he entendido.
Bueno, pues entonces, si miramos todo lo que hay ahora, Sí, hay una responsabilidad absoluta ayer del entrenador, pero también de los jugadores. Y a mí lo que me da miedo es que lo de ayer es una derrota, igual que la del Tenerife. Pero cuando se pierde en Tenerife, la gente y el resto de equipos piensan, ostras, es injusto la derrota del español en Tenerife.
No, pues ya, no tiene nada que ver una con la otra. No tiene nada que ver una con la otra.
Claro, 1-4, 1-5 podríamos haber ganado en Tenerife. Si no es por el error de Pacheco, los fallos de cara a puerta de los jugadores. Lo de ayer me preocupa que a partir de ahora el resto de equipos ven al español vulnerable.
Ya.
Y ayer se vio un equipo muy vulnerable. Y esto es lo que me preocupa del todo. Porque si los dos mejores, como ha dicho Quique, uno es Pacheco y el otro es Omar, que es el más regular desde que empezó la liga, desde que empezó a ser ya titular, estamos en un verdadero problema. Y vamos a ver el sábado con el Valladolid. Si tú quieres recuperar la credibilidad, le tienes que ganar al Valladolid. Porque si no ganamos, entonces empezará a pensar que este equipo no va a ninguna parte.
Javi, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Quique.
A tu, bona tarda.
Ja que estem parlant de segona, Gil, va perdre l'Espanyol i va perdre l'Andorra, també.
Sí, al camp de l'Elche, el Martínez Valero, un Andorra que va fer el més difícil i es va deixar anar el més fàcil. Gol d'Òscar Plano, que reflectia la superioritat dels locals davant un imprecís Andorra que va millorar la segona part. Schegler va aprofitar una assistència de Nieto per empatar el partit en el primer xut a porteria dels de Saràbia i quan s'esperava aquest futbol valent dels andorrans, reculada inesperada i castigada amb el gol de Borja Garcés al 89. Es lamentaba de todo plagat Eder Saravia.
Nos vamos sin los puntos, con la sensación de que no hemos sido nosotros, con mala leche. Entonces, bueno, pues al aficionado decirle que esté tranquilo, que ya el año pasado perdimos 5 partidos seguidos y el equipo salió y acabó espectacular, que este año vamos a ir también de menos a más y que yo sé que va a salir todo bien. Aparte que soy muy optimista, lo tengo muy claro.
La propera jornada arriba al Nacional, l'Alcorcón, que està en zona de descens, només un punt per sota de l'Andorra.
I un apunt del Girona també. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Ja, clar, les coses van tan bé al Girona que sí. Tu ja estàs mirant coses en clau Champions.
Sí, home, bàsicament perquè arriba aquesta segona aturada de la temporada, que permet una anàlisi una mica més acurat, i quan comences a viure i a menjar molt bé, doncs penses que això es pot allargar durant tota la temporada. 22-27 són els punts del Girona. Si et fixes, té un més 9, és a dir, 3 partits de marge per caure de la zona europea, segons Girona 22, setè Betis 13, té un més 5 per caure de la zona Champions, 22-17, i clar, comences a pensar, i si el Girona acaba la temporada entre els 4 primers, anirà directe a la Lliga de Campions, perquè recordem que el futbol espanyol, la Lliga Espanyola, té 4 places d'accés directe, però també és cert que a vegades hi ha salvatats, el Girona no té coeficient europeu, perquè mai ha participat a Europa, què succeiria? Què passaria? Absolutament res. Si queda primer, difícil, però si guanya la Lliga, segon, tercer o quart,
va directe.
Igual, va directe a la fase de grups de la Lliga de Campions, que recorda la temporada vinent canvia. Canvia de format i augmenta equips de 32 a 36. No hauria de fer cap prèvia. I, a més, li surt al Girona, i a la resta d'equips també, del futbol espanyol, una altra opció. Si queda cinquè, queda entre els 2 millors cinquens de les principals lligues europees, és a dir, és un dels cinquers que més puntuació ha fet, també aniria directament a la propera edició de la Lliga de Campions. Ara estem parlant de Champions, eh? Després ja veurem si toca Europa League, toca Conference o no toca absolutament res. Però
al moment, com estem en zona Champions...
Exacte, escolta, com zona estem Champions, en zona de competicions europees i en zona Champions, és el que mirem. Si queda entre els 4 primers, va directe. Si és un dels 2 millors cinquens de les principals lligues, també aniria a la propera edició de la Lliga de Campions.
Molt bé, un parell de punts de futbol femení, partit disputat ahir de Lliga València 1, Levante Les Planes 1, i dit també és notícia d'aquest matí que el Barça-Real Madrid, el clàssic del proper 19 de novembre, finalment es disputarà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. 3:53, fins aquí el futbol.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tener un pequeño negocio no significa perderse entre facturas. Significa tenerlas siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para consultar y gestionar todos tus recibos donde y cuando quieras. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
Una motera no se come ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En HSN celebramos el Día Mundial de la Salud Mental ofreciéndote hasta un 55% de descuento en Rodiola, Ashwagandha, Mood Care, Stress Care y muchos más. Solo del 9 al 15 de octubre en tu tienda hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Oye, Alberto, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo. Y me preocupa que si vuelven a robar, entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Un apunt de bàsquet també, Albert, sí. Que tenim lesió al Joventut, no?
Sí, a l'espera que demà jugui la penya en Eurocup i també que ho faci el Barça viatjant dijous cap a Grècia amb el partit de divendres a pista de l'Olympiacos. Lesió important al Joventut de Badalona, un dels directors de joc, un dels bases, Andrew Andrews, lesionat a l'últim entrenament abans de viatjar a Ljubljana, esquins, grau 2 al turmell esquerre. De moment és baixa indefinida. El calendari de la penya demà juga Eurocup segona jornada, important perquè va perdre en el debut. A pista de l'Olimpia Ljubljana té partit el Joventut de Badalona. El cap de setmana juga a la pista a l'Unicaja, un altre partit exigent. La setmana vinent rep el Vilnius a la tercera jornada de la fase de grups de l'Eurocup i completa aquest grup de 4 partits jugant contra el Morabanc Andorra. De moment, jo crec que un mínim de 15 dies mínim haurà d'estar Andrews de baixa.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb bàsquet, que estem mirant aquests dies cap a Xangai, on Alcaraz haurà de jugar demà el seu partit de quarts de final contra Dimitrov. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda. Després d'haver superat ayer al británico Evans, con más problemas de los previstos, 7-6-6-4, Alcaraz se enfrenta mañana en octavos de final en el torneo de Xangai al búlgaro Dimitrov, al que ha ganado en las 3 ocasiones en las que se ha enfrentado. Sin embargo, hay que destacar que el murciano está en un pequeño bache de juego y de resultados desde que ganó Wimbledon a Djokovic y espera reencontrarse con un triunfo final en este torneo de Shanghái para recuperar sensaciones del principio de la temporada. Ganar a Evans, por tanto, le sirve para empezar la remontada.
Ha sido un partido muy duro, ¿no? Probablemente uno de los partidos más duros que he jugado este año fuera de los Grand Slams. Hoy ha sido un partido muy físico, un partido mental también, y la verdad que muy, muy contento, ¿no? De poder sacar un partido tan duro como el de hoy y tener una oportunidad para ser mejor contra Grigor.
Pues este Grigor, que es Dimitrov, se jugará mañana el partido 12-30. En caso de clasificación, el murciano se enfrentará en cuartos al vencedor del Schwarman Jarry, que también se juega mañana. En la jornada de hoy, Marotsan ha ganado a Ruth, Korda a Cerundolo y atención porque la sorpresa, Shelton ha ganado a Sinner, el italiano que le ganó en el último torneo al propio Alcaraz y que por tanto abre un poquito más la posibilidad de que el murciano se lleve el título de Shanghái.
Gracias, Juan.
Que va a llover.
¡Hail Superstar! Himno de Bèlgica, himne de Bèlgica per glosar una vegada més la profitosa carrera d'Eden Hazard en el seu pas pel Real Madrid. Tinc dubtes. Qui té millor palmarès, si Hazard o Mariano, després d'haver passat per la Casa Blanca? Però, escolta, això és verídic, eh? Jo estava... Vaig agafar l'APP de Tiempo de Juego
Tenim un narrador de toros en ciernes, Batllori.
A veure.
Un narrador de curses de bros. Sí, perquè agafo el mòbil, l'app del Tiempo de Juego, poso Cope Barcelona, i què és el primer que em surt?
¡Ole! ¡Venga, hombre! ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno!
No estava la Monumental, no?
Era un atac de l'Espanyol? Era una defensa de l'Espanyol?
¡Ole!
Era una faena d'Enrique Ponce a la Monumental de Barcelona, no? A les ventes o a la gran plaza de... En fi, felicidades, Javier. Oye, cuando se te pase la neura del Twitch y de todo esto...
El rey de Fernando Viñas.
Fernando Viñas. Sí, senyor, que el cel sigui. Va, última hora, rematem això. Recordem que el nou entrenador del Sevilla és Diego Alonso, l'uruguaià, sí, l'exdavanter uruguaià. Jonathan Viera podria marxar ja immediatament de Las Palmas i signar per un club d'Abu Dhabi, i s'han repartit les properes edicions de la Eurocopa. Una anirà per Anglaterra i Irlanda, i la següent per Itàlia i Turquia. Viva això de les multiseus, que ens farà anar de corcoll autènticament, Batllori.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les enquestes amb clau Barça. Qui esteu trobant més a faltar? De Jong, 64%. En clau Espanyol, per què es perd ahir? Pel plantejament, 60%. En clau Girona, patiu per alguna fuga al mercat d'hivern? Sí, 64%. Les 4.